Bon dia, una vegada més l'hora del vermut, amb aquestes calors estiuenques, amb una rosa que fa anar un ventall molt bonic de cartró, ecològic.
Sí, que diu coses interessants,
coses interessants. Que
sí, a l'estiu fugiu del calor, sí.
Doncs anem a posar fil a l'agulla d'una actualitat molt farcida de notícies aquesta setmana. Intentarem que també hi hagi notícies bones, tot i que a vegades mirant els titulars dels diaris ens costa. Però bé, nosaltres som optimistes, fa un dia realment radiant. Tenim aquí quatre contertulis amb ganes de donar guerra, i el contertulià número 5 sou vosaltres, els nostres oients, que cada setmana fan que aquest programa realment valgui la pena. Sabem que la setmana passada ens vau seguir molt interès. Això del temps es veu que desperta passions, eh?
Sí.
I fins i tot contrast d'opinions. Que si la pluja va ser aquest mes, que va ser l'altre, que si la nevada, però això està molt bé, eh? El tema del temps, quan pugem en un ascensor, ja sabeu que és un tema recurrent. Doncs bé, sense més preàmbuls, comencem. Recordeu que el 977-83-11-44... Ai, no, 83-00-44, 83-11-35. Tenim el control tècnic, el nostre amic Pau Rull. Ho he dit bé? Pau Rull, que farà que això ens arribi a totes les llars. Anem a presentar els contertulis. Avui tenim un suplent de luxe, que és en Fabri.
Home,
hola, Fabri.
Bon dia.
Som com aquells de la selecció que surt a l'últim quart i marca el gol. Tenim la Dolors amb quefers familiars a Barcelona. Li enviem la nostra salutació.
Gràcies.
Què tal, Fabri?
Bé, a part que el sogre, que està fumut...
Atansa't el micro.
Està a l'hospital, però per la resta molt bé.
Doncs després comentarem una notícia que vaig pensar en tu. Que passa que m'he oblidat la feina a casa, me dispensareu. El diari l'avui, el dilluns, un gran titular de la pèrdua de qualitat dels nostres aliments. Una pèrdua considerable de propietats minerals i d'altres propietats alimentàries en aquests darrers anys.
Sí, no, deia
que l'ús de determinats productes químics fa que ni les safranòries, ni les tomaques, ni altres productes que haurien de tenir unes qualitats no les tenen.
Tenen
aquestes mancances.
Que
mengem plàstic al final, Fabri.
No ben bé, però la qualitat ha baixat.
Ha baixat.
I això...
El preu no,
és, eh? És un procés que dura ja de fa prou anys. El gran responsable és, per un costat, l'industrialització de l'agricultura, que va ser un fenomen inevitable, però darrerament bastant incontrolat. I això és un procés que ja data de... la postguerra mundial, diguem, a Europa. I l'altre problema, que és més recent, és el monopoli del comerç dels aliments. Avui en dia a Europa, i no només a Europa, als Estats Units i a Canadà, encara és pitjor que aquí, hi ha 3, 4, 5 cadenes de comercialització molt grans que s'estan... A França es calcula que una empresa francesa molt coneguda...
Molt coneguda i que patrocina algun programa de Ràdio Falset?
Podria ser, sí.
Bé. No em dic cap nom,
eh? Jo tampoc.
L'oient que és intel·ligent.
Resulta que aquesta empresa ja ha arribat, i això són dades de fa un parell d'anys, a ocupar més del 75% del mercat dels aliments a França. Això vol dir que té un control total, no només sobre la comercialització, sinó també sobre la producció. I sobre determinats fenòmens que contribueixen a la pèrdua de qualitat, entre altres coses, dels aliments. No sé si us heu fixat que, per exemple, la menjar fruita, no dic pas aquí, però per exemple allà a Barcelona ja comença a ser un problema, perquè la gent està bombardejada per campanyes que li diuen de menjar iogurt amb fruita, sucs de fruita, o sigui, la fruita està passant de ser un producte, un aliment...
Allò,
original, sí, sí. La poma, a ser un producte que forma part, és un ingredient més d'una sèrie d'altres productes. I això, clar, evidentment no és el mateix menjar un iogurt amb fruita que fruita. I això és un fenomen greu, jo crec.
Bé, Miquel, tenim el contertulià número 5, un segon suplent de luxe. Ens ha cobert les baixes que teníem d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Miquel.
De realment.
Com estem, Miquel?
Bé.
Te veig radiant, eh? L'obra ben feta no té fronteres, com es deia. Vas clausurar la teva exposició de dibuixos.
Sí.
Bé, corregeix-me, no és de dibuixos, exactament era...
Sí, bueno, és dibuix a plomilla.
Acosteu-vos al micro.
És dibuix a plomilla, sí.
I quina valoració en fas de l'exposició?
Molt content. Sí, perquè ha vingut moltíssima gent. La llàstima és que l'últim dia va vindre molta gent que no ho sabia, no se n'havia enterat massa dels dies. I mira que ho vaig ficar al teletext i vaig ficar cartells per les botigues, però bueno. Haguéssim pogut allargar una mica més si ho arribo a saber, però clar, llavors ja havia, les dates estaven fixades d'antemà i no vaig poder fer res més.
Però per això ja passa sempre, amb les exposicions.
Sí.
Que els dos o tres últims dies...
La vaig tindre oberta 9 dies, eh?
Déu-n'hi-do.
I molt bonica. Sí. Te felicito perquè va agradar moltíssim.
Sí, va agradar molt a molta gent.
Jo com que tinc una petiteta mostra, també.
Sí.
La tinc guardada.
Va vindre moltíssima gent, molta gent que preguntava... Perquè clar, això com ho fas, quin sistema és, i semblen fotografies... Bueno, va haver una senyora molt salada, que això és una anècdota, que quan estava al final de l'exposició em va dir, diu, bueno, tot això són fotografies, no? Dic, no, dona, dic, això són dibuixos. Diu, sí, home, els meus 65 anys m'enredaràs i em diràs que això són dibuixos. Això són fotos, home. I la senyora va marxar convençuda que eren fotos. Bueno, escolta, va ser un al·lac, vull dir, indirectament.
I tant,
sí. No, ai, tio... Arrel de l'exposició he tingut alguns encàrrecs. Molt va cridar l'atenció d'encàrrecs de fotos petites d'avis fer les grans.
Ah, ja.
Entre altres coses, paisatges també, i molt content. També se'n van vendre, vull dir, de 40, hi havia 48 quadres, sí. Ja n'hi havia 18 que estaven, ja tenien amo d'antemà, però me'ls van deixar per l'exposició, i llavors no vaig vendre també allà. O sigui, molt, molt bé.
Estupendo.
És una alegria per nosaltres que això hagi anat bé.
Sí.
Comentàvem abans amb la Rosa que la feina aquesta és de moltes hores.
Sí, jo vaig dir que el premig d'un quadre d'aquests pot ser tranquil·lament de 30 hores. 30 hores. N'hi ha de més complicats, com per exemple un que va agradar molt, que és la cuina de l'àvia, que n'hi havia 50 d'hores. O el Parc Natural del Montsant també tenia 48, o la Font Vella l'any 1900 també tenia 48... Clar, és que és un tipus de dibuix que és extremadament detallista, no? Mm. S'han d'utilitzar plomilles molt fines i s'ha de tindre molta paciència, si no això no es pot dur a terme.
Aquesta afició com va néixer, Miquel?
Ai, de petit. Mira, el Jordi Castelló, que va ser company meu al col·legi, de petit ja feia dibuixos.
Mentre algú explicava classe?
També.
També.
Descobrim els secrets de l'artista.
Sí, també. Sobretot a la classe de lectura, que et feien llegir el Quixot, que era el llibre obligatori, jo em mirava els dibuixos del Gustavo Doré i deia que home, en sabia molt. I me'ls mirava molt a prop i estaven fets en plomilla, també.
Gustavo Doré és un gran il·lustrador que va il·lustrar el Quixote i la Bíblia, no?
També.
I la Divina Comèdia.
La Divina Comèdia.
I me mirava molt aquells dibuixos, me cridava molt l'atenció.
És a dir, és una mica la teva font d'inspiració per...
Sí, perquè en aquella època, quan nosaltres érem petits, pues, càmeres de fotografia, pues, n'hi havia dos als pobles, el del fotògraf i un que en tenia, però... I em va agradar molt, a l'època aquella doncs, me'n copiava el Capitán Trueno, el Jabato, tots els còmics que eren en blanc i negre.
Els còmics que hi havia.
El Mortadelo i Filemó, i així. Però no n'he fet mai cap de curs de dibuix,
I n'has venut algun aquests dies?
Sí.
Molt bé, ja et veig allò més radiant, eh?
Sí.
està contentet.
I encàrrecs també m'han fet encàrrecs.
Doncs això està molt
està
bé, Miquel,
contentet.
Eh?
No, però estic content, la veritat és que sí.
Doncs... Te felicitem molt efusivament. Esperem...
Hi ha hagut gent que m'ha demanat que l'exposi fora de Falset, com a Reus. I bueno.
Clar, si vols baixar per ella, ho saps?
Sí.
Mira, ja te plou un encàrrec. Si necessites un representant, ja ho saps. Doncs molt bé, Miquel.
Si ara ho tens a punt,
t'animem.
Sí. A la Festa Major d'aquí 15 dies. O sigui, estupendo.
Hi ha hagut gent que després de l'exposició també m'ha trucat per comprant, després de l'exposició. Perquè hi ha hagut gent, doncs mira, que hem pensat doncs amb mi, hem dit, bueno, si el ven, n'hi farem fer un de similar. I si no, li comprarem aquest.
Si no el ven, li comprarem després.
Sí, que ha sigut una sorpresa d'última hora, també.
Molt bé.
Molt bé. Endavant, Miquel. Tens el nostre suport i si un dia fas alguna exposició fora de Falset, ens ho comuniques i ho farem saber.
Bueno, tu la vas veure també, no, Jaume?
Sí, a mi em va agradar força. Bueno. I les nenes encantades, eh? I me va sorprendre perquè la canalla, que estan molt acostumats al color, no?
Sí.
I a la imatge, en canvi, també els captivava aquest tipus de treball artístic, eh? Tan diferent.
És diferent, clar.
No el veuen tant, llavors és diferent.
Bé, ens parla en Jordi Castelló, que ens acompanya sempre un cop al mes. El Jordi portava uns deures, perquè ja sabeu que l'especialitat del Jordi és el seguiment del senyor Pizarro, d'aquest home que no arriba a final de mes...
I que passa puros. Sí.
Quina és la seva última hazanya?
Doncs el fitxatge estrella que va fer el senyor Mariano Rajoy, ara per fi té alguna cosa clara que veure. Llavors ara l'han fet nou portaveu del PP a la Comissió Constitucional. I substitueix el senyor Trillo. El senyor Trillo, malgrat tot, ho feia bastant bé. Llavors veurem com anirà ara la cosa amb el senyor Pissarro.
Deu ser perquè ajudàs a pagar la hipoteca, això.
Sí, perquè no en té prou amb els 19 milions. No de pessetes, sinó d'euros. Llavors per això l'hem d'ajudar una mica. I parlant d'economia. Parlant d'economia, m'ha quedat així una mica garrativat, com si poguéssim dir, unes xifres que m'han passat pel correu electrònic referent a preus de gasolina, preus d'euro, preus de dòlar. I si no us sap greu, us faré durant 5 minuts.
Ens farà una relació de preus.
Us ho explicaré. Està basat a l'any 2000 i a l'any 2008, a finals de maig, principis de juny. A l'any 2000, el canvi dòlar-euro, no hi havia euro encara oficialment, però aproximadament era $1.12.
$1.12, eh? Prenc nota.
Enguany és 1 dòlar 0,64 euros. El preu del barril de petrol a l'any 2000...
El barril.
Valia 60 euros, que aproximadament eren uns 70... Ai, perdó. 60 dòlars, que aproximadament són uns 72 euros.
Bé, $60, 72 euros. Molt bé. Fem un canvi de micro perquè pugui la classe d'economia del Jordi pugui arribar a tothom.
Fem un canvi de micro.
No va gaire bé aquest.
Llavors, ara, el 2008, el preu del petrol són $125.5. Això era a finals de maig, no ara, que ara ja va ser en 45. Però a finals de maig eren $125.5, uns 80,70 euros. El preu del gasoil, un litre de gasoil, el 2000, eren 0,65 euros litre. El preu del gasoil ara, a finals de maig, 1,30 euros litre.
Doblat.
Llavors, mirem els tants percents, que a vegades diu el tant percent no vol dir res, però sí, vol dir alguna cosa.
Ens ajuda a fer una referència.
La pujada del preu del barril del petrol de 72 euros a 80,74 durant aquests 8 anys és un 11,2% aproximadament. La pujada del preu del gasoil de 0,65 litres a 1,30 és un 100% i algo. On queden els diners del preu del barril i el preu del gasoli?
A la nostra butxaca segur que no.
A l'Estat.
No, l'Estat sempre es queda un tant per cent.
Considerable, no?
Que clar, com més elevat és, el tant per cent és més elevat.
Perquè però el marge d'impostos no superava el 60% del preu final? Si no ho tinc mal entès?
Sí, els impostos són aproximadament 60%.
Entre un 60 i un 70.
Bueno, doncs això és una burrada.
És una borrada. El que és una borrada és que un dia de la gasolinera sortirem a peu, perquè ja no podrem omplir, no, Rosa? Bueno,
doncs avui ho llegia, que omplir un dipòsit de 50 litres aproximadament costava uns 40, no arribava als 40 euros.
No arribava als 40, 37 o 38.
I ara ja et passes als 60.
Ara passes als 56, 57.
Bé. Amics, hem sentit aquests comentaris econòmics d'en Jordi Castelló, ens ha fet aquí una taula gairebé de mestre de la facultat. Ara ens agradaria sentir la vostra opinió. Teniu crisis? No teniu crisis? És només desacceleració? Ralentiment? Perquè sembla ser que per primera vegada el senyor Rodríguez Zapatero, Rosa, va reconèixer la paraula crisi.
Sí, però no va dir una altra cosa, una altra frase que no sé quina era. Una paraula,
més
una
bonica.
Desacceleració.
Desacceleració queda molt bé, eh?
Sí, una cosa d'aquestes. Fan anar aquestes paraules que quedes com a distret.
Si esteu
desaccelerats,
si esteu desaccelerats, truqueu-nos.
Exacte.
Truqueu-nos. Qui està accelerat és la Roja.
Ah, sí.
Que ja sabeu que només és futbol, ni és política, ni és nacionalisme. Com vau vibrar amb la victòria? Que per altra banda, el partit d'Espanya va ser bonic, vull dir, va superar en el terreny de joc a Alemanya. Com vau vibrar amb la Roja, amics contertulis i fora de la tertúlia? Doneu-nos la vostra opinió. Vau sortir amb la bandera? Era bandera constitucional? Era bandera preconstitucional? Perquè se'n veien bastantes. Sou d'aquells que vau apallissar un pobre noi magrebí que va tenir la gosadia d'identificar-se com a Espanya? Ja sabeu que això va passar?
Sí.
Es van cremar banderes catalanes, per això cap diari ho va recollir? No. Si hagués estat al revés...
No ho va veure ningú, és famós... que no sé com ets.
Ah, és veritat, Rosa. Ojos que no ven, no salen el mundo.
No va veure ningú.
Si hagués estat al revés i s'hagués cremat una bandera espanyola, suposo que tots sabeu que certs mitjans ja ho haguessin
sempre
tret en portada. Bé, doneu-nos la vostra opinió. Mulleu-vos. Us vau mullar a la piscina,
oi,
celebrant la victòria?
Oi, ara tenim la botella de vermut, no? També.
Sí, tenim l'ampolla de vermut, amb la qual us podeu refrescar si ens truqueu i doneu el vostre parer.
Un vermutet, ara amb dos bossons.
Aquí acceptem totes les opinions, tant els que es van alegrar amb la Roja com que aquells dies van preferir anar al teatre. Bé, es volen mullar els nostres contertulis? O...
Home, va haver un titular d'un diari esportiu alemany que va fer que a Espanya... s'enfadessin molt bé, va ser una protesta diplomàtica.
Ah, sí?
Sí. Perquè hi ha un diari esportiu alemany que deia Alemanya 0, 70 Catalunya, 30 resto d'Espanya, 1.
Vaja, van fer un esquema federal i això no va agradar.
No va agradar perquè també aquest mateix diari, el millor centre del món és català. Vull dir, va fer moltes referències a Catalunya, que la selecció espanyola està basada única i exclusivament amb lo mig del camp i amb la defensa del Barça o d'altres gent catalans, com pot ser el Cesc Fàbregas.
I això va generar un cert, diguéssim, descontentament.
Sí.
Bé.
Però bueno, vaig veure també diaris madrilenys com l'As, que també van dir que mitja selecció era catalana.
Ah, vull dir, i... Ho van reconèixer.
Sí, que és algo.
Els de la crosta, exacte. Els de la crosta, sí. D'allà. Fabri.
Ui, els de la crosta.
Jo crec que el fenomen és bastant més complicat de totes maneres.
Doncs analitza el Fabri, però breument,
No, si no, molt... No,
perquè
no,
si
jo,
no, ets un bon substitut de la Dolosa, que quan agafa el micro...
No, analitzar-ho...
Endavant, Fabri.
No sé, portaria més temps. Jo, una anècdota que va ser després del partit amb Itàlia.
Amb l'esquadra Azzurra. Sí.
Sí, que per primer cop, des de quan visc aquí, vaig sentir Viva Espanya a la quartera i això, clar, em va sobtar una mica, més enllà de
no era un caset del Manolo
Escobar. De reflexions ideològiques.
Bueno, si vas sentir Viva Espanya, lo fotut és que hagués sentit Visca.
No, era Viva Espanya. Sí. I llavors era, no, i un grup de gent amb banderes, i jo, clar, li vaig comentar a Dolors, escolta, ai, mira, que estan celebrant la victòria del país del costat. Però bé, no, és la primera vegada que ho sentia. Jo crec que això té que veure amb alguns canvis que hi ha hagut en aquests anys, i és complexa tot això. Estic d'acord que és un anàlisi i un fenomen que va molt més enllà del futbol.
Sí, sí, és un deport de masses, el futbol, això no ho podem...
No, però és veritat que...
Pensa que va haver un índice d'audiència a les televisions a tota Europa, tremendo.
La Rosa va vibrar o va ignorar aquest esdeveniment puntual.
No, ignorar-lo tampoc, perquè no el podies ignorar, perquè vull dir, és el que hi havia al carrer, però trobo que ens van passar una miqueta. Vull dir que no...
Donem un pas més.
Està molt bé, el partit bé i tot el que vulguis,
donem un pas més. Què us va semblar el tractament que va fer 4, ja que ja sabeu que és una cadena vinculada al grup Prisa i hi ha un concepte d'Espanya potser diferent del de Manolo del Bombo, no?
A veure, a mi la veritat és que no ho vaig sentir massa, perquè com que no m'agrada el futbol...
No ets futboler.
No sóc futboler.
Vas anar a disparar en barc, Jordi?
El dissabte no hi vaig poder anar. Me'n vaig anar a veure una pel·lícula, per exemple, i llavors doncs prefereixo veure una pel·lícula que no pas el futbol. Llavors, home, ho llegeixes, sents los petardos que ho tiren, por ahí, i tot això, i dius, vale, ja està bé, però... No em mou a mi el futbol.
No sabem els nostres oients si van tirar petardos o aquell dia van fer una activitat alternativa. Va, truqueu-nos, que ens està esperant una ampolla de vermut.
Deuen estar molt acalorats.
O tornem a parlar del temps, perquè
sí,
es veu que el temps engresca l'audiència. Mireu, a veure si us engresco, toco la vena culer que teniu quasi tots i totes. La Porta rep el suport d'intel·lectuals. Ja sabeu que ara tothom és intel·lectual. I acaba plorant a l'estil Núñez. Què? Censura sí? Censura no?
Bueno, això a l'oposició li he dit que són llàgrimes de cocodril. Avui mateix ho deia a la premsa. Vull dir.
Però creieu que aquest senyor es mereix aquesta repulsa o simplement...
En part sí, en part no. Vull dir, jo l'única cosa que li podria recriminar a la Porta, jo no sóc molt aficionat al futbol, però com que llegeixo molt, ha sigut... Pues, aquest desmadre amb els jugadors estrella, deixar el fer el que volien, arribar a pagar aquestes immenses fortunes i ara a l'hora de vendre no recuperen ni el 20%. Vull dir, això sí que no...
Bueno, ja sabeu que ara s'han comprat un... Me sembla que és un defensa de Sevilla, que no sé si...
La defensa més cara del món,
sí. Quant? 30 milions?
D'euros, sí.
Pensava en la Rosa, que sempre aquesta xifra és... A la Rosa li agraden comentar.
Doncs, bueno, doncs veus, ara això té a veure, per exemple, també amb la selecció. La selecció, el tècnic, el Lluís Aragonès, que té 70 anys, aquest home se li ha de reconèixer que ha sigut valent. Aquest home ha agafat la gent que ell ha volgut i ha passat olímpicament de les pressions de la federació, que era agafar el Raúl,
sí,
el Guti, sí, i companyia.
Els guapos del Madrid.
Sí, i aquest home no volia figures dintre del vestuari, ell volia figures dintre el camp, i que el vestuari fos una pinya, vull dir, i això doncs, se li ha de reconèixer cua. Sí, perquè aquest home ha suportat, per el que ell ha llegit al llarg d'aquests últims 2 anys...
I en fumo més bandaus que una estora, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
I, bueno, doncs veus... aquesta tàctica l'haurien d'agafar molts clubs, entre ells el Madrid i el Barcelona, perquè...
I els jugadors que van guanyar, em sembla que també 40 quilos a cada jugador de prima, o no sé quan van dir, eh?
Vols dir 40 milionets?
No, em sembla que
no.
No,
d'euros, de pessetes vol dir,
no,
eh?
No.
Però de pessetes podria... Home, d'euros seria molt, eh?
No,
però
no,
és que de pessetes
no
ja em sembla molt.
Em
sembla que, sí, que eren 130 milions d'euros per l'equip campió.
Quan?
130 milions per l'equip campió. Però per tot l'equip.
Però segurament unes bones primes s'hauran dut tothom, no?
Bueno, això segur, de la Federació Espanyola, sí.
Bueno, més que prima, una gràcia, no? Perquè sí, fa gràcia el nom prima, quan és una cosa ben
home,
gràcia.
Home, el que sí que es pot dir és que a nivell d'Espanya i molta gent a nivell de Catalunya ho interpreta com un èxit esportiu, precisament perquè hi havia molts catalans. Hi havia molts catalans, eh?
M'ha agradat bé aquest anàlisi esportiu que has fet, Miquel. El que m'has desviat una mica el tema... Però està bé, perquè jo les llàgrimes del Porta gairebé
bueno,
em van
corprendre.
Bueno,
sí, però és que m'ha portat a l'altre terreny, això.
Perquè el Núñez plorava, us en recordeu quan plorava en Núñez?
Sí.
No,
bueno,
sé,
no ho sé, demà l'emoció de censura.
Jo us diré una cosa, per mi, positiva del Porta. Bé, no, la negativa ja l'heu dit tots, que em sembla que el vestidor ha estat un desmadre i hi havia d'haver hagut un... fent a les estisores la temporada passada. Per mi, el més positiu del Porta va ser treure els violents del Camp Nou. I això,
sí, això, sí,
i això
sí,
es veu que algú no li ha perdonat, eh? Els bojos nois i aquesta penya que es van ensoronyir ja del Camp Nou en temps d'en Núñez.
I segons diuen, encara hi ha sobreàvit, no? Hi ha hagut beneficis, no sé quants beneficis.
Superàvit, superàvit.
Superàvit,
sí, però això tinc les meves dubtes, això m'agradaria veure-ho. M'agradaria veure-ho.
Pots dir que hi ha una mica de maquillatge.
Una mica, bastants quilos, a la millor, perquè, aviam, els superàvits se poden fer de moltes maneres. Només que fiquis patrimoni o part del patrimoni, i això no és correcte, el patrimoni no s'ha de tocar.
Sí.
No sé si realment, però sé que alguna vegada s'ha denunciat coses d'aquestes que foten el patrimoni pel mig.
Yeah.
I no, a més de sortir pèrdua, surt superàvit.
Jo de totes maneres...
Digues, Fabri, tu, que ets un culer, tu, Fabri.
Molt, 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 molt moderat.
Un culer,
més que res,
culeret.
A més, és el que volia parlar, més que res per raons culturals. Però començo a estar una mica fart.
De? Del futbol?
No, del Barça, concretament.
Vaja.
No de l'equip de futbol, però de tot l'enrenou que hi ha,
el muntatge
que hi ha darrere. I a més, això que el Barça és més que un club i tot això que històricament forma part de la història d'aquest país... Però jo crec que ara s'estan passant, perquè no és veritat que el Barça és més bon club. El Barça és un club, llavors hi ha coses que trobo que jo no crec que són exageracions i fins i tot una mica perilloses, com que, per exemple, el senyor Laporta opini sobre l'Estatut de Catalunya, cosa que al seu
sobre,
moment...
Perdona, sobre
l'Estatut.
Sí.
I coses per l'estil que, bueno, jo crec que s'han de redimensionar. Crec que hi ha un aspecte, crec que hi ha un aspecte de negoci que és el que prima avui en dia i que és el que dirigeix tot el més. Llavors ho sento pels catalans que tenen els culers, que tenen tota una trajectòria molt límpida, però jo crec que s'està...
Sobredimensionant, potser.
Totalment.
Bé, ha quedat clara la teva opinió. Saps? Doncs farem cas del contertuli Fabri i deixarem el tema.
No, avui és jornada de reflexió. Vull afegir una cosa al tema.
Afegeix.
Una cosa molt curteta. A nivell planetari parlo, vull dir que avui dia ser president del Barça és molt més important que ser president de la Generalitat. Perquè el president del Barça se'l coneix arreu del món. I el president de la Generalitat se'l coneix a Espanya i una mica a Europa i prou. Institucionalment, ser president del Barça és, bueno, l'hòstia, no?
Top bé.
Bé, bé, ha quedat clar, explícit, la teva opinió.
No, tindria que ser com a Itàlia, que les dues figures coincideixen.
Ah.
El president del Milan i el president del Consell.
Està recordant el nostre amic Don Silvio Berlusconi, eh? Sí. De tant en tant participa la nostra tertúlia com a convidat.
I no sé si aquí seria millor Montilla, president de la Generalitat i del Barça,
o la porta president de les dues coses?
No sé, podria ser un debat.
Es parlava d'una carrera política.
Escolteu, com està.
Jo us aconsello un llibre que es llegeix, allò com diuen en castellà, en un periquete, que són les reflexions d'en Charlie Rajac, que va ser un dels llibres venuts. Sí. Em pensava que seria una xerrotada, i us asseguro que no, és molt interessant, amb un llenguatge molt planer, evidentment, no serà una gran obra de literatura, però t'explica coses del futbol al·lucinants. Com per exemple que a vegades les alineacions no les feia un entrenador, que hi havia entrenadors molt fluixos i que volia canviar amb un, i aquell li deia, per què m'has de canviar si jo jugo bé? Ah, bueno, doncs continua jugant. Sí. Coses així, o un entrenador portar un maletí a la concentració i ensenyar-los el maletí, vinga, que si guanyeu us repartiré aquests diners que m'ha donat el club. Coses realment, coses sorprenents. Que te fa una mica desencantar del futbol, voldrien dir, potser aterrar, eh?
El Reixac parla de la seva època.
Sí, no, i parla de la seva època i de l'actual.
Però l'actual és multiplicat.
Sí,
però
sí. Sí, no, i a més, justifica la seva mala fama de gandul. Ja sabeu que els veterans coneixeu en Charlie, que no era un home que corrés gaire, eh? Explica no, per què ell corria poc.
Tenia un toc de pilota genial, però de córrer no corre gaire.
Doncs, bé, deixem el futbol.
Sí, deixem-ho.
I mireu, sisplau. Us portava aquesta notícia que m'ha cridat l'atenció, que és que Telecinco, que és una cadena que suposo que tots mireu sovint, alguna vegada, també està preocupat per l'estat del castellà, perquè és una llengua que s'extingui. Ho sabíeu que s'ha sumat aquest manifest de defensa del castellà?
Desconnectaré Telecinco.
Bé, hi han aparegut en webs catalanistes campanyes de boicot a Telecinco. No sé si és el camí, però que ho sapigueu, eh? Telecinco està molt preocupat per l'ús del castellà. Deu ser en els seus programes, que el castellà s'utilitza d'una manera molt acadèmica, seguint la Real Acadèmia de la Llengua, no?
Serà això,
perquè més aviat són llenguatges...
Jo he llegit el manifest aquest pels intel·lectuals que dius tu, i home, aquest manifest pot estar escrit pel que vulguis, però per intel·lectuals no, eh?
Ah, l'has llegit i tot, t'has atribuït.
No t'ha agafat un síncope?
No, perquè aquests tios són tot menys intel·lectuals, tu no fotem. Bé, ja... que diuen coses que no tenen ni solta ni volta ni cap lògica, vull dir... Això de que vegin perillar el castellà a Catalunya és que és tan animal, perquè si tothom parla el castellà, tu...
Sí.
Jo vaig al cinema i només hi ha cinema en català.
Només en català. Vaig anar a veure l'Indiana Jones...
En català? En català. I vas tenir una bona sessió, o era una sessió d'aquestes golfes a la nit?
No, a les 7 de la tarda, havia una vintena de persones.
Hi havia una sala.
Però ho vam veure.
Hi havia una sala dedicada en català només, de l'Indiana Jones.
Sí, us recordo que, si no m'equivoco, i em podeu corregir, de tota la demarcació de Tarragona, només podeu veure en català a les Gavarres.
Sí, a les Gavarres estem parlant. Sí.
Un parell de sales, pot ser?
A les Gavarres.
Bé, potser que convidem els del manifesto anar al cinema.
No, en el cinema, o que agafin els diaris, quants diaris hi ha editats en castellà i
no creieu que ells, els autors intel·lectuals, si es pot dir intel·lectuals d'aquest escrit, ho saben molt bé, la realitat, i a qui interessa remoure l'olla o crispar o...
Doncs llavors que no es diguin intel·lectuals, llavors que
jo crec que es pot arribar a haver algú que pensi realment que això està passant.
El senyor Boadella, creieu que s'ho pensa?
Sobretot a fora de Catalunya.
L'Albert Boadella, creieu que es pensa?
Només ho pensa per perfumbre una mica.
L'Alejo Vidal Quadres?
Aviam, jo considero que els que pensen això i realment s'ho creuen són gent que no viuen a Catalunya.
Exacte, sí. Però això forma part del problema.
Però la gent que viu aquí... que viu aquí durant un temps, això no pot pensar mai, a més no fotem.
Però això forma part del problema, perquè jo crec que fora de Catalunya, no només amb el tema lingüístic, vull dir, el sentiment, la sensació que té la gent de la situació d'Espanya és radicalment diferent d'aquí, i no és un problema polític, o sigui, aquí, els que vivim aquí, ho sabem com funcionen les relacions polítiques, humanes, lingüístiques. Jo crec que hi ha una situació que està lluny de ser, diguem, ideal, però hi ha una situació de normalitat i que la gent sobretot viu amb absoluta normalitat, jo crec. I en canvi, totes aquestes, diguem, polèmiques que cada 6 mesos algú surt amb la defensa del castellà, jo crec que, vaja, és que forma part dels mals costums polítics d'aquest país.
Sí, jo estic d'acord amb el que estàs dient. Jo crec que ens falta també als catalans una mica més de sang a les venes.
Bevem molt horchata, Rosa?
Bevem molt horchata.
Sí, però llavors encara ens dirien encara...
I s'aguanta, vull dir... Jo penso que també potser ha arribat un moment de dir les coses pel seu nom, tu, i de plantar cara i de dir prou.
I llavors què vols dir, que hauríem de ser una mica bascos?
Una mica sí, una mica sí, i tal que sí.
Bueno, fins a punt,
per
eh?
Per mi sí, fins a un cert punt. Som? Home, vull dir...
Me feu com a por, eh?
No, però no.
Però som, mira, però això, som abans, un país pactista, que tu negocia.
Tu abans has dit no sé què de l'ensenyament.
Sí.
Home, no estan traspassades a l'autonomia de tots ensenyament.
Aprofitem. Però
si es traspassen, vol dir que podem manar, no?
La Rosa ens diu doncs això punt. Perquè aquesta setmana una de les notícies...
La
també
tercera
diu,
hora, no?
La tercera hora de castellà, que sembla ser que un Tribunal de Justícia de Catalunya...
Ens obliga a fer-la.
Obliga a fer-la, i un se pregunta on està l'autonomia, si això és una autonomia de veritat. Exacte. O l'autonomia de la senyorita Pepis.
No, és una autonomia a l'estil d'Espanya, que ja sabem com és.
Ja.
Autonosuia.
Autonosuia.
Bé, el tema de la llengua és un tema candent, però ningú ens truca. Truqueu-nos de la calor, del fred, de la selecció, de la benzina, dels aliments que tenen gust a plàstic, el que vulgueu.
De les festes majors,
de les festes majors.
I dels actes que es fan, que per exemple hi ha vegades que se toquen 2 actes al mateix dia
i
al mateix lloc.
Ho diríem, això, Jordi, sí.
Allò que se solapen actes.
Exacte, i això realment crec que hi hauria d'haver algú que coordinés una mica, que no es fessin 2 actes al mateix dia, al mateix poble i a la mateixa hora.
Sí.
Perquè, per exemple, el diumenge passat jo vaig anar al teatre perquè m'havien tocat uns entrades i vaig anar allí i va ser fabulós.
I éreu poca gent?
Devien
ser
entre 60 i 80, em sembla.
A l'Artesana.
A l'Artesana. Però també me n'havia enterat de que aquí a la Quartera hi havia l'associació de jubilats que també feia un acte.
En el dia del casal.
Llavors dius, carany, no podríem fer-ho... Si ha de ser el mateix dia, fem-ho a diferents hores perquè un se pugui solapar i anar els dos i tot, i així hi hauria gent a tots els llocs, perquè ara érem 60-80 a l'Artesana, aquí no ho sé la gent que devien ser, però igual eren més, però ja està molt malament això.
És un mal que ve de lluny,
és
aquest, de solapar actes.
Sí.
Sí, perquè hi ha molts diumenges que no es fa res.
Exacte.
Per tant, vull dir, escolta...
I això a qui correspondria?
A l'Ajuntament.
A l'Ajuntament, a la regidoria de festes i...
Claro, exacte.
Festes
i eventos.
O cultura.
Bé, doncs algun responsable que em prengui nota i és una cosa que potser seria senzilla de poder coordinar.
Sí, perquè ara també ens trobem de que al setembre també hi ha 2 excursions al mateix lloc, no, però igual mos trobaríem. Amb una setmana de diferència se va a Praga. 2 entitats, 2 associacions del poble.
Del poble?
Sí. Dius, carall, com és això?
Fareu un agermanament a Praga.
Podria ser que sí. Està
bé,
igual diran, mira, tu les de Falset van venir cap aquí.
Sant Jordi, no són les dones de la Quartera?
Miquel.
I l'altre, l'associació de jubilats, també.
També van a Praga.
També van a Praga. Doncs que s'ajuntin.
Bé, pels nostres oients, Rosa, que estan com adormits, 977-83-0044.
Jo volia fer un apunt final ara que parlaves de la llengua.
Sí, perquè encara hi ha més llengua,
bueno,
per tallar.
Doncs hi ha una bona notícia, no?
Quina?
El govern valencià ha acceptat la teoria de la Universitat Valenciana.
Sí, el del català valencià?
Exacte.
Com ho ha acceptat? A veure, m'ha semblat que en Jordi t'ho vol matisar.
Ha començat a donar signes de bones.
Amb boca petiteta i...
Sí, però bueno, ja és algo.
Jo també us volia donar una bona notícia en la llengua, que també hi ha gent assenyada al país veí. El president de la Real Acadèmia de la Llengua Castellana o Espanyola doncs va dir que l'acadèmia no s'havia de pronunciar sobre aquest tema, perquè ell veia que era un tema polític que no...
Perquè és un senyor assenyat i intel·ligent.
Va dir això, eh?
Que raro.
Bé, i us vull explicar una cosa molt curiosa que doncs una bona emissora que està pujant, ho podem dir, que és el RAC1, que és una d'aquestes emissores privades en català que està pujant en índex d'audiència, doncs va investigar. Un dels que havia firmat el manifest, el famós aquest manifest dels intel·lectuals en cometes, el senyor Ramoncín, se'n recordeu? El rei del pollo frito?
Sí.
Doncs el senyor Ramon Zin, que col·labora sovint en Catalunya Ràdio en coses de futbol i sempre s'ha considerat amic de Catalunya, va dir que ell no havia firmat aquest manifest, que el van trucar dient-li si se sumaria al manifest. I ell va dir, passeu-me'l. Només el fet de dir, passeu-me'l, clar, ben fet, no? Tu llegeixes. Doncs ja el van computar com... És a dir, que la fiabilitat d'aquestes 90.000 signatures que escampa el Mundo, perquè sí, ja sabeu que tenim aquest diari...
Poden ser per telèfon.
Poden quedar per la meitat.
Vull dir, però bé, jo la fiabilitat del Mundo després de la motxilla i de l'11M... A mi particularment me'n mereix escassa, no sé, ja vosaltres, ja sabeu qui és aquest, el JR, no, Pedro J, no?
El Pedro J.
A ti t'ha sortit un lapsus, no, això de JR?
Jo del JR ja...
Bueno, perquè són de la mateixa galanya, no, Jordi?
Sí.
Oh! El mateix estil.
No, es diria cosins germans, això de la mateixa galanya.
És el mateix estil.
Escolteu, parlant també del català, m'ha cridat l'atenció, que teniu el nivell C, estimats oients, us va costar molt treure el nivell C de català? Us ho dic perquè... Doncs es va fer la proposta que els professors de les universitats catalanes tinguessin el nivell
C. Ja serà hora, ja, que tinguin alguna cosa, perquè escolta, ho fan tot en castellà.
Però escolta, la Universitat Pompeu Fabra s'ha queixat.
Ja.
Jo me pregunto, potser que li canviem el nom, no?
Sí,
li pots dir perquè... Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes o... Sí, no sé, o qualsevol altre nom. O Antonio Machado.
Sense menysprear.
Sense menysprear aquests grans escriptors.
No, a més Cervantes que Antonio Machado.
Però, Miquel, com pot ser que una universitat es negui, no estem dient que els professors parlin en català, que tinguin aquest certificat, amb excuses de mal pagador?
Bueno, que... És el que estàvem dient abans de la llengua, que la llengua castellana està perseguida, resulta que la universitat es parla tot en castellà.
La Pompeu Fabra, la que va inaugurar a l'època de Convergència com a Universitat Senyera de Catalunya.
Sí, sí.
Però qui mana allí?
Ah, no ho sé qui mana.
No sé qui és el rector, Ara no em sé el nom del rector. Però...
Em sembla que hi ha una dona, ara. Però jo això ho lligaria amb el que dèiem abans, de plantar cara. Sí. Vull dir, o sigui que l'administració, en infantil, en primària, s'hi veu un cor. I tothom ha passat pel tubo, i la immersió, i totes les mil coses.
Rosa, tenim una trucada i ho hem de celebrar. Sí, bona tarda. A veure... Ui, tenim un xiulet i no una trucada. Les coses del directe. Que ens escolteu. Que ho torni a intentar. Si és tan amable aquesta persona que ens ha intentat posar-nos en contacte amb la Ràdio Falset, torni a fer una trucada i mirarem d'atendre'l. Ostres, avui tenim els elements en contra,
Bé, bé, no, que estava dient sí. Això, amb la primària d'això. A secundària ja ha canviat la cosa també. També hi ha molts de professors que imparteixen les classes en castellà.
Ja. Jo que soc professor de secundària t'he de donar la raó.
I més amunt, quan arribem a la universitat, allà fa tothom el que li dona la gana.
Sí, potser hauríem de fer un manifest naltros, no?
Exacte, potser s'hauria de fer un manifest a baix.
Comencem? Ja. Comencem a fer-lo?
No, i ara que diuen la tercera hora i tota aquesta història, m'agradaria veure-m'hi quadrat.
Si algú l'hauria de començar. Sí.
Podríem aprofitar el manifest del castellà i en vez de posar-hi castellà...
El traduïm.
Lo traduïm i posem català.
Sí.
O sigui, amb els de més amunt no s'hi veuen en cor.
El mismo manifiesto con diferentes firmes.
Exacte.
I fer l'estil Ramon Zin?
El mateix manifest en diferents firmes.
Molt bé.
Perquè ho entenguin, home, els gestes tornen en castellà, no fotem?
A veure, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí que t'hem pogut...
Sí, perdoneu, però és que hi ha hagut una mica de confusió. Mira, sóc la Paquita Cortés, membre de l'Associació de Jubilats.
Molt bé, Paquita.
Aquest vull contestar al senyor Jordi Castelló. Ells sabem que fan una excursió de 5 dies a Praga, però ells visiten Praga i prou. L'Associació de Jubilats fa Praga, Viena i Budapest. O sigui que no és la mateixa excursió, que quedi ben clar. Ells fan la seva i nosaltres fem la nostra. I el que es vulgui apuntar amb ells, segurament que estan apuntats, i el que es voldrà apuntar amb nosaltres, pues segur que també s'apuntarà. Aquí no hi ha competència ni hi ha res a dir. L'únic que li contestaria, però me sap greu ofendre, i callo. Fora una altra cosa. Perdoneu, però he tingut de fer aquest aclariment, perquè que nosaltres prenguem el seu puesto o que ells mos vulguin prendre el nostre, no, cada qual al seu lloc i a la seva feina.
Molt bé, Paqueta, saps que tens una ampolla de vermut? Deixes el teu nom i cognom al control tècnic?
Però, vale. El Pau Rull és el meu net.
Ah, el teu net, mira, tot queda a casa. Molt bé.
O sigui, que tot quedarà a casa. Ell que prengui nota i que es quedi la botella per amb ell.
Molt bé. Ara el Jordi dirà el que ha de dir, però no continuarem, eh?
No puc ficar baralla amb ningú, eh?
Molt bé, Paquita, gràcies.
I a més he fet un aclariment, res més.
Paquita, gràcies per trucar.
Gràcies.
I per confiar en la ràdio. Adéu. Bon dia.
A veure, jo em sembla que no ho he dit tan malament, això. Jo només he dit que se solapaven moltes coses. No he dit ni si un ho feia bé ni si l'altre ho feia malament, perquè m'haguessin de dir algo molt més fort de lo normal. I sí, a veure, uns fan el viatge a Praga, que ja ho he dit, i els altres fan a Praga més dues ciutats més. Però a mi el que me molesta una mica és que hi haguin activitats molt similars tan junts, perquè tothom hi va al setembre. Un hi va a principis o a mitjans i l'altre hi va al final. I dic, carai, no es podria mirar de fer alguna cosa en conjunt o mirar de que no se solapin aquestes coses? Només he dit això, no he dit a ningú que era un capullo perquè el feia.
És a dir, tu no has renyat a cap entitat.
No he dit a ningú res. Bé. Però, bueno, si s'ho ha pres malament,
no,
ho sento
però
molt.
Val la pena aclarir i deixar les coses...
Jo ho sento molt que s'ho hagin pres malament.
Perquè l'altra entitat que fa la sortida, una són l'Associació de Jubilats, no?
I l'altra l'Associació de Dones.
De Dones de la Quartera. Bé, sense sentar un precedent, jo que sóc de Montbrió del Camp m'he trobat que és curiosament dues entitats del poble, es veu que això deixa una cosa que no es repeteix només a Falset, se'n van a Croàcia i també em sembla que coincideixen. Tot bé,
clar.
Però bé, ha quedat clar, agraïm a la Paquita que ens hagi trucat, agraïm al Jordi la seva resposta, i aquí tinc més coses com per exemple que no sé si sabeu que teníem un museu molt important a Lleida d'obres històriques i d'obres de l'època romànica i gòtica, i sembla que algunes d'aquestes obres, perquè l'administrador apostòlic li dona la gana, que no és ni bisbe, ho cedirà finalment a l'Aragó, saltant-se tota la lluita que hi ha hagut a Lleida per mantenir el museu, quan s'ha de dir que no són obres ni robades ni un expoli militar com van ser els papers de Salamanca, que són obres adquirides, comprades.
Sí, però la gent ho compara amb l'expoli de Salamanca. La gent del
Carrer. Però és una comparació
falsa. Els diaris
espanyols,
Miquel, diuen, mira, bueno, les catalanes,
els diaris espanyols,
el que reclamen després no volen fer el mateix.
Perquè no saben que aquell territori primer havia sigut català i llavors per qüestions administratives el van posar cap a l'Aragó. Bueno, què vols fer?
Ja sabeu que van dividir fa uns anys la diòcesi de Lleida, que sí, era una diòcesi d'origen medieval,
amb Barbastre, i ara Barbastre...
Que segurament per interessos també polítics es va dividir.
Clar, sí. Tot és qüestió política.
Perquè tots coneixeu que, per exemple, la diòcesi de Tortosa té part de la província de Castelló. Vinaròs és de Tortosa i no hi ha cap problema ni de convivència ni de relació. Jo em sembla que aquí va haver interessos polítics que van fer la divisió de la parròquia, i ara tenim aquest, això és un ball, perquè hi ha una llei de patrimoni cultural, clar, i artístic català que aquest conveni, aquest acord,
que va pel damunt de la normativa religiosa que hi pugui haver.
Jo, per cert, aprofito la vinentesa de Ràdio Falset per convidar-vos a tots a anar a aquest museu, que està molt bé. Penseu que ara de Falset a Lleida tenim una horeta i escaig.
Sí, sí.
I passaria una estona molt agradable, perquè Lleida té tresors amagats
molt bonics, I visitar
passar...
la Seu també és molt bonic.
Però
és
curiós molt...
perquè la gent no hi té tirada a Lleida, no? Que no?
Aquí no. En canvi, estàs a Móra i Felici, eh?
Sí, part de Móra ja sí que pallia.
Sí, bueno,
però ara
sí,
perquè...
No?
Bueno, ara,
que sí, Jordi, tu que treballes per
allà. Ja fa uns anys perquè els hi han arreglat la carretera de Maials. La
carretera de Maials, que és
perquè
un...
Perquè me'n recordo que abans passàvem per la Granadella,
sí,
i Déu-n'hi-do aquella carretera,
la
Granadella, que tenia més curves que el Priorat.
Sí, sí, sí.
No, però ara amb la carretera... Una carretera que passa per davant d'Escó fins a Flix és una bona carretera.
Amb
una hora hi ets, a Lleida.
Sí, ara que hem fet l'eix de l'Ebre fins dalt, i la carretera aquella de Maials va molt bé.
I avui que no tenim la Dolors, però tenim el Fabri, i la Dolors sempre li agrada treure punta dels seus amics del PP, ja sabeu, un congrés a Barcelona del PP, molt exemplar, un exemple de democràcia consolidada.
Exacte,
no?
Molt democràtic.
Hi havia diversos candidats, a Madrid han fet anar el xiulet, tots han posat firmes. Tots han posat firmes. No és com un sainet, això. En acabat, perquè ens podem queixar d'Esquerra, al cap i a la fi, potser Esquerra va ser més transparent, no?
Sí.
Quina vergonya.
És horrorós.
Bueno, sempre han de decidir, l'estat espanyol ha de decidir per tothom. El centralisme sempre ha de decidir per tota la perifèria.
Expliquem, hi havia diverses candidatures, no?
Tres,
un senyor,
tres.
Daniel Cirera, que es va fer famós al Polònia, perquè potser si no ningú no el coneixeria. Encabat, qui hi havia? Els Albertos?
L'Alberto Fernández.
Fernández i la noia.
I la Nebreda. Que el mateix dia que a Madrid fan el toc de xiulet i fan retirar els altres, no sé si va ser oportunitat, va sortir una gran propaganda d'ell a La Vanguardia, que això ha de costar un ull de la cara, una pàgina de La Vanguardia avalant la candidatura de la senyora Nebreda. I ella diu que no es retira, suposo que deu ser com el que ha pagat a La Vanguardia, perquè un anunci a La Vanguardia deu costar una picossada.
De totes maneres, això del PP català és una tradició antiga,
Sí.
que a Madrid ho
com els macarrons i la pasta.
El que s'ha de fer.
Ah, sí, això sí.
No és
d'ara, no?
No és d'ara. Després es pregunten per què no tenen tant èxit a Catalunya. Entre altres coses, jo crec que per aquesta raó.
Però per què aquest aferrament també aquests càrrecs polítics a la poltrona, no?
No, si no s'aferren.
Tothom vol...
Rosa, si truquen de Madrid i es desaferren, a veure.
És el que diu el jefe de Madrid. Sí.
Però per això, que abans d'aquest desaferri, en desaferra tu ja, no, i però... quedaràs com un senyor,
el representant
senyora,
a Catalunya...
Neu, a fer gàrgares.
Miquel.
El representant a Catalunya més bo que van tindre políticament va ser el Piqué. I se'l van carregar perquè el Piqué va cridar l'atenció més de dues vegades a la direcció de Madrid. I li vau dir, home, quins vots voleu que tregui jo aquí a casa meva si només foteu llenya al foc? El que heu de fer és ser una mica més moderats, una mica més de centre, i no inclinar-vos tan a la dreta. I això li va costar el càrrec, perquè això va repetir en diverses ocasions, on diu, aquest tio...
Però ara ja veurem què sortirà d'aquest congrés.
Sí, bueno. ja veurem. Perquè...
No, però la gent té valor. Perquè
quan és? No és demà aquest congrés?
Aquest que ha vingut, sí, demà.
Aquest cap de setmana, sí.
Aquest que ha vingut de Girona, bé?
L'Alicia Sánchez Camacho.
Ve de Girona, no?
Sí.
També és valenta, perquè escolta, arribis allí i aterrissis sense comer-te-lo ni beber-te-lo, vull dir una cosa.
Bueno,
que a Girona
valenta,
ha tret, vots.
Quatre vots? No has arribat a treure cinc?
Sí, però com que és senadora...
I ara que vagis a
arreglar
el món
aquí
a Catalunya, vull dir... Jo són coses que...
Ah, doncs algo li deu al Rajoy,
sí,
no?
Què vols dir, que l'entén algú, la política?
No
l'entenen ni els polítics?
No.
Mira, jo us portava una cosa que l'entendreu tots, més que la política del PP, perquè s'ha de ser catedràtic per entendre els partits a vegades. Una notícia que ha sortit a Valls, però suposo que és aplicable a Falset i al Priorat. Diu, l'Ajuntament de Valls perseguirà l'incivisme d'aquells propietaris de gossos que es despreocupen de recollir les defecacions del seu animal al carrer.
Hauria.
Amb multes, eh? Ha instal·lat una sèrie de papeleres, d'aquestes d'un únic ús, de bosses d'un únic ús, però que ha donat ordres als agents municipals de que ja es veu que hi ha moltes defecacions pels carrers.
Bueno, aquí ja hi ha una normativa.
De l'Alt Camp.
Aquí hi ha una normativa a l'Ajuntament, el que passa que potser no es deu aplicar.
No s'apliquen.
Perquè resulta que el passeig del tancat, per exemple, hi ha molts pares que es queixen de que allí van els gossos sempre, ha de fer que pues netegeu o treu, no? Però no.
Sempre s'ha de portar una bosseta a la butxaca i treure-ho.
El Miquel, que és propietari exemplar d'un gos, ho fa així, no, Miquel?
De dos.
Ah, de dos?
Dos gossos.
Miquel, i tu has vist mai, sense dir noms, que ningú ens acusi de xivar, tu, gent que també passegi el seu gos o gossa i vegis que fa les seves deposicions i aquell senyor o senyora mira cap a un altre costat, t'hi has trobat mai?
Sí.
Sí. I quina impressió tens?
I tant.
Sí, que llavors quan te veuen, llavors procuren agafar-ho.
No, bona, però quan los...
Parlo
de quan els veus de lluny. Sembla clar que si els veus a 2 metres, clar que l'agafen, però...
A mi m'ha passat al revés, de totes maneres.
Digues, Fabri.
Jo sóc un altre propietari de gos conscient que va amb la bosseta de plàstic i recull això. I llavors, més d'un cop, m'ha passat que m'he trobat gent que m'ha dit, escolta, però quin fàstic que estàs fent. I jo sempre dic, bueno... Que vols que ho deixi al carrer? No sé, és que hi ha una mica de tot també
de tot,
en aquest
ja.
sentit. Jo crec que aquest és un dels temes clàssics que jo crec que sí que des de l'Ajuntament o l'administració que sigui es tindria que ser una mica més contundents, però com altres Basta. Temes, com potser la recollida selectiva o altres coses, sobretot és la gent, vull dir, els ciutadans, que tenen que tenir un mínim de civisme, o sigui, és que...
Però a mi m'ha agradat...
Llavors, una campanya sobre això, jo, per exemple, abans d'introduir multes a saco, una campanya ben feta, jo crec que no estaria de més. Després, bueno, ja veurem. Que...
Fabri, però l'Ajuntament de Valls ha treballat les dues coses, perquè al mateix temps que adverteix que posarà multes fins als 750 euros, també hi ha instal·lat dispensadors de bosses.
De les defecacions del...
Ja què?
Als parcs. És a dir, vull dir, fa les dues coses, la preventiva i la punitiva. Però jo a vegades que sóc una mica pessimista, em sembla que en aquest país nostre només entenem a vegades la sanció, Rosa? No sé,
ja.
Si sóc una mica... Sí.
I aquest preu què és? Si és més gros o present o més petit, la multa?
Ah, diu fins a... No sé si és pel tamany de la defecació o
tamany.
De la persistència.
Deu ser pel
tamany.
Home, si agafessin el meu, que és un jersey petitet, 100 euros. Si agafen...
Vols dir que no és per la repetició, per si em vol l'agafen dos o tres vegades?
Deu ser
vegades,
més, la reiteració. La reiteració. En el daño, en el daño.
I si agafen un Sant Bernardo, 750 euros.
Tant, claríssim. Sí. O 800, depèn.
Aquests són més grans.
O 800.
Escolteu, abans el nostre amic en Jordi Perelló, l'informatiu, ha tocat una notícia molt curiosa. El que ens agradaria, si algú afectat per aquesta notícia ens volgués trucar i dir la seva opinió, aquesta curiosa reivindicació que van fer els agents forestals de la comarca, que diu que es van baixar els pantalons.
I anaven en calçotens.
Sortia al diari de Tarragona una fotografia, no es distingia ningú.
D'aquell priorat?
Sí, sí, d'aquell
priorat. Ai, no me'n vaig enterar.
Sí, jo ho vaig sentir per la ràdio.
Si no em falla la memòria, crec que era el diari de Tarragona del dilluns o del dimarts.
Bueno, però quina és la reivindicació?
Les instal·lacions.
Les instal·lacions que són una mica
instal·lacions millorables, direm en llenguatge políticament correcte, millorables. Si alguns dels amics agents ens escolta, doncs que ens truqui, que ens digui en què va consistir aquesta reivindicació. Sembla ser que hi ha molts agents a Catalunya que fan una tasca important i bona part d'aquestes instal·lacions, no només aquí a Falset, són d'aquestes que realment necessiten un bon repàs.
Molt ben preparats, perquè duien els solsotets i la lletreta, que ara no me'n recordo ben bé què idea.
No ho vaig veure, això.
Sí, una lletra cada calçotet i llavors veien la paraula.
Home, la propera és fer un calendari.
Així tenien gairebé una performance, que es diu així.
Sí, sí, com una performance. Molt bé. Sí, molt
la propera serà fer un calendari.
Bé, va ser...
Pues ja està bé, també. No estaria malament.
Es veu que tenen previst fer més reivindicacions si algú no se'ls escolta, però clar, com que ara estem en crisi, doncs sembla ser que...
Bueno, sí, però els governs omplen tots la boca de tornar una mica a restaurar el medi ambient, no? Perquè, ja veiem com està tot això, doncs els mitjans els han de tindre, el que han de ver és més agents urrals.
Sí, tenim a Catalunya, doncs, uns mil i pico agents rurals, però segurament deuen fer més falta, no?
Home, si dividissis els mil de quilòmetres quadrats de bosc per mil agents...
Què t'he dit? T'he dit mil i pico, rectifico, mig milier. Diu, hi ha més de mig milier, és a dir, que no arriba a mil. Segurament farien falta més efectius, com en tantes altres coses, no?
Amb un agent d'aquest igual li toca 500 quilòmetres quadrats per agent.
Jo em portava una xuleta...
Podria de reconvertir de tant personal que
Rosa,
hi ha...
Rosa, jo un dia em portava una xuleta que me l'he deixat a casa i me comprometo a portar-la el proper dia. Sabeu que fa unes setmanes hi va haver una reunió de la FAO a Roma, sobre la temàtica dels aliments, i bueno, el típic... Algú et dirà demagògia, però em sembla que és clarivident. Se veia la despesa militar per un costat mundial i la despesa amb ajuda humanitària i, bueno, era escandalós.
Sí.
Era tan escandalós.
És una de les grans vergonyes
que
arrosseguem la humanitat, això.
És a dir, 140 vegades superior la despesa militar. Ja em diràs per què. Per matar, destruir. Fa poques setmanes, recordeu que va sortir una notícia que una colla de països havien fet una signatura, en principi molt lloable, d'impedir determinats tipus de bombes, que es diuen bombes raïm.
Sí.
Quin país no ho va signar? La Xina, Israel, Estats Units.
Sí.
Que són els fabricants. És allò de dir, com dèiem a Falda, para el mundo que me bajo, no?
Sí, sí.
Però això
penseu que Espanya també fabrica mines.
Sí,
eh?
Sí.
I encara ven armes, Espanya.
I ven armes a països on els drets humans, bé, diríem...
No n'hi ha.
No es miren gaire.
No sé, que això procurem que no se'n parli gaire d'aquestes coses.
De totes maneres, jo crec que això no... no...
Oi, ara, això dels drets humans...
No digues, Fabri.
No, que deies que la gran vergonya de l'humanitat, d'una part de l'humanitat, no... També posem els punts sobre les dits.
Molt bé, Fabri.
Jo crec que la majoria dels éssers humans... estem en contra de tot això. El que passa és que aquí hi ha interessos des de fa milers d'anys. No és només...
No parlava de ciutadans, parlava dels governs.
No, no. Bueno, però jo crec que aquí també, vull dir, el que et deia la Rosa abans, si ens poséssim en plan més a lo Vasco, que no ho sé...
Ai, que ens tancaran l'emissora.
No, però no estic dient això. Jo senzillament el que vull dir és que sobre moltíssimes qüestions d'interès, vull dir que a més ens afecta molt de prop la vida quotidiana, jo crec que fa molts anys que en general hi ha una actitud per part de la gent que és, no sé si és cansanci, no sé si és narcotització.
És a dir, coincideixes amb la Rosa, perquè aquest anàlisi de que no, però passem, jo crec que la Rosa aviam, fa mesos que ens el diu a Ràdio
El tema de lo Vasco, jo no sé si és la... Bueno, a més la Rosa no ha dit. No sé si és la solució i vés a saber el que vol dir. Jo em conformaria en que aquí a Catalunya i tot arreu la gent fos més informada, més conscient dels problemes
i més
disposada a involucrar-se en determinades accions, encara que sigui baixar al carrer o amb una casserola des del...
Però Fabri, quan a vegades algú s'involucra, bé o malament, podem discutir o no, jo te posaré el cas d'aquest periodista que és conegut per tots nosaltres, Antoni Bases. Us podrà agradar en el seu estil, però era un senyor, líder en audiència, i em sembla que el seu programa era bastant plural. Doncs aquest programa, senyor, tothom té la impressió que perquè s'ha mullat per unes determinades coses de concepte de país, se l'ha encarregat. Almenys és la impressió que té molta gent.
És la meva. Ell ha dimitit. Està estudiant l'oferta, li han fet alguna oferta, es veu.
No, ell ha dimitit perquè els canvis que es feien a Catalunya Ràdio, al seu programa concretament, no li van agradar. Ell va dir que això no ho acceptava, certes coses s'acceptava, certes coses no, i la direcció li van dir que no, que allò s'havia de fer com havia dit la direcció. Bon, doncs aquí us quedeu.
Però em sembla lloable. Alguna altra oferta. Perquè hi ha alguna cosa així, veu que també ha passat amb la Mònica Terribas, O sigui, el programa de la nit i el dia...
La nit i el dia.
Però no l'ha fet la directora de la tele.
No ha pujat.
Bueno, es veu que li devien fer l'oferta, però va sigut una mica per treure-la
a la italiana.
Sí, per treure-la d'entera.
És l'actual directora de TV3.
Sí. A Itàlia, no, ho explico, la màfia no té res a veure, però hi ha una antiga tradició.
Explica-li aquesta antiga tradició sobretot, itàlica.
Sobretot dins de les forces armades, però que es va estendre a tots els altres llocs, que un general molt dolent, en lloc de fer-ho fora... el pujaven de grau.
De categoria.
Llavors que durant la Segona Guerra Mundial i la Primera es van trobar amb l'Estat Major ple d'ineptes total. Llavors,
així us va anar, la guerra.
Per sort.
Bueno, al final us va anar
sort,
bé, perquè vau canviar de bàndol en una i l'altra i vau guanyar.
Bueno, però justament el que va canviar de bàndol ell, oblidant-se de dir-s'ho a l'exèrcit. Bueno, és una altra història.
Fabri, un dia en podríem parlar d'aquest...
Però és que això no és només a Itàlia, A molts estaments d'aquí també passa això, que algú fa alguna cosa que no està gaire bé i bum, lo canvien de lloc, lo posen en un altre lloc perquè no toqui gaires coses, però està dalt.
Sí, no hi ha despido.
I això tenim alguna empresa per aquí a prop.
Escolteu,
que ho ha fet.
Jo us diré un personatge...
Me sona nuclear, això. Me sona nuclear.
Miquel, un personatge públic que tots coneixeu, que va ser alcalde d'una ciutat molt gran, que va ser ministre important i que ara l'han anomenat ambaixador de Turquia sense tenir carrera diplomàtica.
Lo clos.
Es trobarà amb el Luis Aragonès.
Que no tenen carrera diplomàtica.
Potser serà capaç de vendre avellanes de Reus a Turquia.
Sí.
I n'hi ha un altre que també és president de no sé què.
Digueu?
El Congreso de no sé on és aquell president també, que comença amb B.
Amb B?
Sí, de Bono.
Ah, amigo. Que l'hem de felicitar,
Sí, que ha casat la nena.
Ha casat la nena amb el fill del Rafael. Sí. Ha estat una de les notícies de comentar.
Oh, ole!
Ole!
Notícies importantíssimes.
Potser quan el Fabri va sentir el Viva Espanya era d'això del blog.
L'Espanya canyí.
Ah, sí.
No, jo volia dir una cosa que ho he anomenat.
Digues, Rosa.
Ho he anomenat els drets humans i l'altre dia explicaven que a Xina, a Pequín, que han d'anar a les Olimpiades, ja comencen a retirar la gent de la circulació. Tots els advocats que defensaven els drets humans ja estan tots sentenciats, els han dit que no es moguin de casa durant les Olimpiades, es veu que és serio, eh?
Sí.
Estan en les presons també, van recluint gent que més o menys pot ser...
I van traient gent de Pequín,
que puguin molestar, els van... És serio això també,
Estan traient pobresa dels carrers, disculpeu, i els han portat cap a les muntanyes, a les zones rurals. Això
estan fent una escombrada.
Sí, estan fent limpiesa ètnica.
El que passa és que a Xina, com són tants, això...
No queda dissimulat.
No, no, vull dir, són operacions d'allò. Són milers de persones.
Molt, molt importants.
Però aquí, durant el franquisme, es feia el mateix.
Exacte, això és el que t'anava a dir ara.
El caudillo, bueno, els 15K...
Sí, exacte.
Durant 4 dies.
Quan venia Franco cap aquí, els que havien...
I a Itàlia ho feien, i a Alemanya, o sigui, és una característica d'això.
Innata de les democràcies actuals.
Eh?
Que sí, que és una característica innata.
Sí, sí,
la característica de però de la ràdio així. És que la nostra tertúlia dura una hora i se'ns està acabant el temps. Hem parlat d'un ampli ventall de temes. Ens hagués agradat més trucades, però ja se sap, la calor, no? La calor. Potser el pròxim dia tornarem a parlar del temps.
És la penúltima. És la penúltima tertúlia. Només ens queda una tertúlia,
ens queda una tertúlia.
O sigui que si no s'espavileu la setmana que ve...
La setmana que ve hauríem de fer 12
trucades. O sigui que la setmana que ve acabem la tertúlia, ja.
Sí, fins quan? S'acaba la ràdio fins al setembre o...
Home, nosaltres fem com els cracs de Catalunya Ràdio i tota aquesta gent que pleguen, eh? I fan unes vacances llargues. Després renyen els mestres de que fan vacances llargues, però ells, el senyor Conissa, fem unes vacances de capità general.
Sí, perquè les fa, no?
Nosaltres, com que som els seus seguidors, ho farem igual.
Bueno, i quan tornem a començar?
Preguntarem al gran Albert, el gran Albert director.
Ara no sé si comencem al setembre o a l'octubre.
Així que ets seguidor del Cunit.
Nosotros a mandar. Ja ho vull dir, vull dir.
Ah, vale.
Bé, us agraeixo molt la companyia, amb el Pau Rull, de fer possible que això hagi arribat a cases vostres. Rosa, a passar calor.
Sí, fill.
Fabri, has estat un bon suplent, eh? Has fet que el partit hagi guanyat per golejada, eh?
A disposar.
Miquel, moltes gràcies i t'animem a tirar endavant amb lo de les exposicions. Si en fessis alguna, ens ho fa saber i ho
sí,
farem.
Sí, sí.
Farem córrer la veu. Només cobrem un 20%, eh? I en Jordi Castelló seguirà les andances del nostre amic Manuel Pizarro, un home que ja sabeu que no arriba a final de mes.
Exacte.
Eh? Molt bé, gràcies a tots vosaltres i que passeu un gran cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu. Thank you.